Revolució conscient, presentat per Carles Gallego i Àngel Gutiérrez.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 35 de Revolució Conscient. Què són els recursos humans? Com funcionen? Quina visió tenen les empreses dels seus treballadors? Quina és la tendència actual? Es pot millorar la comunicació i el treball en equip? Es poden aplicar tècniques de risoteràpia i dansa per a millorar i potenciar el factor humà dintre de l'empresa? Ara en parlarem. Som-hi! Bona nit i bon any 2014, que estem aquí tirant endavant. Som Revolució Conscient, el 107 de l'FM, aquí a Ràdio Manlleu, comarca d'Osona. Hola, Àngel, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Carles.
Com anem?
Bé, molt bé. Aquí a fer un altre programa.
Un altre any més, eh? Vam començar 2013 i mira.
Sí, sí, ja estem al 2014.
Quan arribem al 2020 podem tornar a emetre aquell programa que vam fer aquell cop, de l'any 2020. Eh?
Anem pas a pas, Carles, no vulguis córrer tant. Anem pas a pas. Això. Ja arribarem.
És veritat, pas a pas. Doncs bé, som l'Àngel Gutiérrez i un servidor Carles Gallego i aquí tornem a estar dijous de 10 a 11 de la nit. I bé, avui, doncs, tal com hem avançat, no, parlarem una mica dels recursos humans de l'empresa i com es pot millorar el que seria el factor humà dintre l'empresa. I per fer-ho tenim, que ha vingut des de Sant Cugat, la Gemma Massoni. Hola, bona nit, Gemma.
Hola, bona nit, què tal?
Encantats que estiguis aquí.
Moltes gràcies, jo també. Gràcies per convidar-me.
Molt bé, gràcies per venir, sobretot, perquè no és que visquis aquí mateix, no? Doncs bé, et presento, no? Tu, Gemma, ets psicòloga per la Universitat Autònoma de Barcelona i tens un màster de direcció de recursos humans. Llavors has treballat en orientació i inserció laboral en l'àrea de l'empresa, has estat responsable de recursos humans d'una gran empresa multinacional del sector financer. I bueno, la Gemma ha evolucionat cap a terapeuta psicocorporal, tenint en compte l'ésser humà com un ésser format per tres dimensions, que seria cos, ment i emocions. No? Ets terapeuta de dansa, dinamitzadora del riure i líder de ioga del riure. O sigui, el riure, t'agrada riure, no?
Bueno. Sí, està present a la meva vida.
Molt bé. La Gemma sempre s'ha considerat una persona vital, energètica, compromesa amb les persones i amb el seu desenvolupament, que creu en l'ésser humà i en el seu potencial, i que creu que l'autoconeixement és un camí essencial per al benestar de les persones. El seu treball abarca tant a particulars com a col·lectius de persones que estiguin interessades en la salut, el benestar personal i l'autoconeixement. I cada cop més l'empresa, no?
Sí, així és. Ja. Integrar les dues vessants, no?, que tinc en realitat.
Que és molt important el que seria en l'empresa el factor humà, no?
Sí, per mi és vital. Treballem amb persones i crec que és per les persones, no?, que en aquest cas m'agrada enfocar-ho.
De fet, bueno, fas risoteràpia, no? El riure sembla, de vegades, ja m'he trobat, no?, que algú li diu, no riguis dintre la feina, no? Com que riure no és professional.
Sí, de fet, ens passa des de ben petitets. És algo natural que tenim i que anem perdent amb els anys precisament per això, perquè sembla que no està ben vist, no? I ja no només ens passa a les empreses, sinó que quan som ben petitets, a vegades se li diu a un nen que no rigui, no? I sembla realment tot el que les conseqüències que té això, no? Si precisament el riure té tants i tants i tants beneficis i no deixar-ho sortir i expressar, és una pena. El cert és que és una pena. I a la feina, per què no? No? Per què no podem treballar a gust i compartir des d'aquesta vessant, també, no?
Potser quan més riem, més producció farem o més invents farem, no?
Per mi és així, eh? Crec que va molt lligat al benestar de la persona i, evidentment, de l'empresa, si això es pot donar, no? I no és incompatible amb no treballar, al contrari. Clar. És poder treballar a gust i poder-ho fer des d'una vessant oberta i amb ganes, no? Al final, el riure també és conseqüència de moltes coses, no?
De felicitat.
De felicitat i d'estar bé, estar a gust, sí.
Jo crec que una de les millors inversions que fa una empresa és amb el seu personal. Perquè realment el seu personal és el que fa viure aquella empresa que evolucioni, no? Doncs clar, que millor que les persones que són d'aquella empresa estiguin a gust, treballin contents, i tot això crea una espiral de creativitat, crea un altre tipus de feina que fins ara no es fa perquè anem com robots, m'entens? Jo crec que hem de potenciar molt això. Que les persones s'han de donar compte que hi ha una varietat de pensaments, de fer, que tothom som diferents i de tothom podem extreure moltes coses bones. M'entens?
Sí, i que si tu potències que les teves persones que treballen amb tu o la teva empresa estiguin felices i contentes, això repercuteix segur en la millora de l'empresa, en resultats també, que entenc que són importants, no?
Sí, vull dir, i tant.
Però al final és el capital humà és el que fa moure les empreses i no ho hem d'oblidar, no?
No ho hem d'oblidar.
I s'han de cuidar.
Correcte.
Sí.
Doncs ampliarem el tema del riure, no? De la risoteràpia, sí. El ioga del riure i altres mètodes que fa servir.
Sí.
Però comencem una mica, ara que parlàvem de les persones en l'empresa, no? Les empreses tenen un departament de recursos humans. Hi ha que el tenen més gran, hi ha que el tenen invisible, no? Llavors, per començar, no? Perquè tu has estat bastants anys en el tema dels recursos humans i has estat sent la directora, no? D'un departament. Llavors, què són els recursos humans en una empresa?
Per mi són més que recursos, en realitat. Per mi són persones, o sigui, és un departament on ha de tenir en compte les persones, on mira pel seu benestar i per poder, en aquest cas, equilibrar les necessitats de l'empresa i del personal, no?, al final. I penso que hi ha d'haver una vessant molt humana de poder mirar les persones com a persones, no com a números
eines.
O com a eines, sinó que bueno, totes tenen les seves emocions, totes tenen les seves circumstàncies, i crec que és important tenir-les en compte, perquè la persona, tot això li afecta al seu dia a dia, i a la feina, evidentment, passem molta estona, i s'ha de poder entendre, i s'ha de poder, en aquest cas, doncs, això compaginar, no?, i donar-li aquest espai.
Sí. Ara que dius tot això, m'ha vingut a la ment una pregunta, no? Perquè m'agradaria demanar-te que com es pot implantar en una empresa, quan tothom allà sembla que sigui el puesto més seriós de la Terra, implantar la risoteràpia. És que a vegades costa d'imaginar una miqueta una empresa que la gent vagi contenta.
Sí, doncs en realitat, bueno, jo l'empresa on estava, de fet jo vaig descobrir la risoteràpia a la meva empresa, és a dir, vam contractar un risoterapeuta com a incentiu per un grup, pues, un equip de treball que volíem, doncs, fer-li un regalet, no?, per uns resultats que havien obtingut, i va ser una experiència molt i molt maca, i això ens va portar un any a fer una risoteràpia per tota l'empresa. I érem unes 300 persones, i va ser en l'època precisament de tancament d'any, en la qual, doncs, vam poder gaudir tots nosaltres d'un espai així, no? Doncs va ser molt maco, perquè al final estàvem, igual hi ha persones que en el dia a dia no es troben, imagina 300 persones repartides en diferents llocs, no? I és una manera molt maca de compartir, de poder viure des d'un altre rol, no? Poder compartir amb el teu director, amb el teu responsable, des del riure, que per mi és la distància més curta, no?, entre dues persones. I bueno, va ser una experiència molt i molt maca que ens va apropar al final, no? I va ser una manera bonica de compartir i que pot ajudar a resoldre conflictes, pot ajudar això a apropar les persones, a veure les persones amb un altre vessant, no? Que sempre dintre de l'empresa anem amb un posat i també tenim una altra manera de fer, no? Fora o des de lo lúdic, que moltes vegades no ens ho permetem.
Uh-huh. Això m'he donat compte, a vegades quan fem sopars d'empresa o això, que quan reuneixes al restaurant, penses, mires al director d'àrea o veus el gerent o això, i dius, són humans.
Clar, tots són humans. Tots ho som, exacte. Sí,
no,
sí,
no
sí.
Van, per exemple, a l'empresa tenen un paper a fer o un personatge, en canvi, quan estan fora d'allà, dius, són humans, m'entens?
I a les persones el dia els ajuda, no? També veure els seus responsables com a això, persones humanes que són, no? I no des d'aquest posat potser més estirat o més seriós. I pot ajudar al benestar de l'empresa, a millorar l'equip de treball, pues una mica això, a que les persones es puguin conèixer des d'un altre punt de vista, a crear confiança, a crear vincle, i després es pot treballar molt més a gust, no?, amb una persona amb la que has rigut, en realitat, sí. No? És una manera maca de...
Clar, així una trobada de risoteràpia no és només passar una estona i divertir-se i ara ja som més amics. Llavors té una conseqüència positiva també per l'empresa, no?
Sí, de fet, treballem aspectes com el treballar en equip, la cohesió, el col·laborar entre uns i altres, el que dèiem, no? Apropar les persones si hi ha conflictes, potser entre departaments o dintre d'un departament, doncs, entre persones... I sens dubte suma sempre. No?
Perquè els conflictes costen diners a les empreses?
Sí, clar que sí, 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 perquè el fet de que no hi hagi un bon clima de treball afecta amb moltes vessants, no? I pot interferir amb el dia a dia de la feina i amb la comunicació, amb això, amb el treball en equip, no? Si hi ha un bon clima laboral...
Qui està a disgust ja té menys idees, no? Ja no...
Bé, per mi va molt lligat. Quan una persona està en un entorn de confiança, és on jo penso que pot deixar anar més el seu potencial, des de creatiu, des de... Quan som petits, no? Al final el riure el que fa és treure una part del nostre nen, no? I si tu veus un nen, és totalment espontani i creatiu i no està condicionat per si està bé o malament. I moltes vegades la creativitat precisament està allà per això, no? De pensar de si em diran que no està bé, no? I si hi ha un clima de confiança i es crea aquest clima, és molt important. A més, el riure potencia la part dreta del cervell, que això que és la part nostra més creativa... I des d'aquí poden sortir moltes cosetes, no? Així que no és en va el riure, està clar.
Sí, perquè a part, aquests conflictes entre persones, de vegades en els grups de treball hi ha qui està esperant que algú falli o digui alguna, entre cometes, alguna cosa errònia, no? Per treure el seu ego i deixar-lo per sobre, no? Clar, tot això és un tema des dels recursos humans a canviar, no?, aquesta cultura.
Sí, aquí entraria molt la vessant de consciència, crec jo. És a dir, entendre per què fem les coses, entendre què ens mou a potser voler-nos posar per sobre, què ens està movent per dintre perquè algú ataqui, entre cometes, sí, no? A un company, què hi ha pogut haver darrere... I jo precisament el treball que faig enfocat ja no només des del riure, sinó des de la dansa, que ja en parlarem, sí, i només, té molt a veure amb això, és prendre consciència de coses que nosaltres, de conductes, de pensaments, d'emocions que tenim i que a vegades no entenem el per què ens surten, no? I el prendre consciència ens pot ajudar molt cap a nosaltres i cap a les relacions també. I penso que és important que en les empreses hi hagin líders conscients, que liderin de manera conscient, que puguin portar equips de treball conscients. Potser és algo que bueno, que s'està començant a sentir, no? Però que crec que és important. Al final, són persones, el que dèiem, cada un de nosaltres tenim les nostres vivències a dintre, i de cara a poder treballar i treure el millor de nosaltres, aquesta consciència ens dona moltes eines, no?
Parlant de líders, que els líders serien el gerent, directors de seccions, encarregats... Uh-huh. Clar, aquestes persones han de tenir un nivell de maduresa o d'equilibri òptim per ocupar aquest càrrec en el qual influencies els que estan a càrrec de tu, no? I de vegades es col·loca al revés, es col·loca nens emocionals o persones que són el contrari, grans egos, no?
Penso que és molt important per un líder donar exemple, i precisament si tu et coneixes i saps quins són els teus punts de millora i quins són els teus punts forts, també això et pot ajudar, no?, a l'hora de liderar. Però abans es parlava de direcció de persones... I ara es parla de lideratge, no? I lideratge conscient, on ja no només es tracta de dir què s'ha de fer i una mica, sinó que precisament això és fer-ho des de la consciència, fer-ho com tu posant-te el primer en quant a exemple, i bé, crec que aquest és el futur, no?, de les empreses. Hi ha no només líders conscients, empreses conscients de buscar el bé comú per tothom, no un bé únicament de l'empresa o d'un mateix.
Sinó... Entendre que això acaba durant més diners, també. No?
Exacte, és riquesa per tothom, no? Parlem de consciència no només de persones, sinó consciència amb l'entorn, amb el món, en poder col·laborar, amb no només buscar la riquesa pròpia, sinó anar més enllà, no? Que la riquesa és de tothom, és abundància per tothom, no? No quedar-te només amb tu, amb la individualitat. Ara es parla de termes com col·laboració, cooperació, diguéssim, aprofitar sinergies, no?, i sumar entre tots, i les empreses no han de ser un espai només per fer riquesa per un mateix, sinó que realment puguin aportar en aquest món i que puguin fer-ho de manera conscient, no?, també.
Jo crec que una de les claus per mi és que les persones poguessin fer una miqueta de creixement personal. Abans de començar a liderar unes feines amb les persones, haurien de fer un treball de creixement personal. D'aquesta manera, el coneixen més bé, saps que dels altres no has d'exigir res, no? Que cada un ha de donar el millor de si mateix, m'entens? I per mi hem d'anar també una miqueta per aquí, de cada persona s'ha de conèixer primer per donar el millor d'ella.
Correcte, sí, és com treure el nostre talent, no? I el nostre talent el podem precisament treballar des de la consciència, sabent allò que nosaltres podem aportar més, i entendre que dintre dels teus d'un equip de treball hi ha gent amb diferents talents, i poder precisament deixar aflorar aquest talent de cada un, no?
I tant.
I que puguin sumar entre ells, no? I penso que com a líder, és preciós poder treure el millor de cada una de les persones que tens a l'equip, no? I crec que és un gran repte. És un gran repte aquest tema de la consciència, perquè és algo molt nou, possiblement, o que ara comença a aflorar, però crec que és imprescindible. Fins ara, tot el que hi havia està clar que no funciona, no? Certs valors, doncs, estan canviant. I adaptar-nos a això crec que és vital, i les empreses crec que al final les que arribaran més lluny, no?, seran aquestes que prenguin consciència des del primer moment, no?, de que han de, bueno, pues que poden aportar en aquest món, els seus líders també, les persones que treballen amb ells també, i jo crec que les persones buscarem empreses que potencin tot això, no que busquin un benefici a curt plaç o només per ells, no? I crec que, bueno, espero que això realment vagi a més, sí, perquè crec que és molt important que
jo m'he trobat amb una cosa molt curiosa, no? Que cada vegada que prem més consciència, l'ego va desapareixent més. M'entens? I al contrari, vols col·laborar més amb la gent i estar a aprendre molt de les persones. I realment això cada vegada m'omple més, no? I et dones compte de la gran varietat de pensaments que hi ha i de les infinitat de coses que es poden fer. M'entens?
Sí.
M'entens? Per això que si respectes el company i dones la teva millor manera de fer amb ell, l'ajudes i no sé, li dones la mà per fer qualsevol cosa, pensa que això, quan et passin a tu, ell farà el mateix, no? És com un mirall.
Té un retorn, sí, sí.
Per això que clar. Hem d'aprendre que no ens hem de quedar amb tot. No. El millor és compartir idees, compartir projectes, compartir... I pensa que la felicitat de tots també és la teva.
Totalment
hem de començar... De començar a veure-ho d'aquesta manera.
Sí, sí, sí. Fins ara era competitivitat, no? I la individualitat i hem vist que no ens funciona. Ens ha funcionat potser fins ara, però bé, ara
ha vingut
les
un canvi.
Coses han canviat, sí, sí. I crec que és a part... Al final aquesta crisi pot ser dura i evidentment per moltes persones ho està sent, però crec que també aquest canvi de valors que estan havent i de... ajudar-nos entre tots i intentar això, el bé comú, i intentar buscar sinergies, no? Doncs crec que és algo molt positiu i que benvingut sigui, no? Al final.
De fet, està clar que algú s'ha fet malament, perquè de la manera com estem a nivell d'empreses i a nivell també de societat, no?
Sí, sí, sí.
Llavors...
Cal innovar.
Bueno, Carles, sí, sí. Aviam, jo m'agradaria dir-te una cosa.
Malament,
tampoc s'ha fet.
He dit, si, algú s'ha fet malament.
Perquè si no hagués passat això, no hagués hagut el canvi. O sigui, tot va relacionat, també, una mica, m'entens? Hi ha d'haver un període de temps que realment les coses no vagin per on han d'anar,
si hi ha crisi és perquè s'han fet coses malament.
Bueno, però aquestes coses havien de passar perquè passés això, m'entens?
Clar, bueno, perquè...
És el que diem, tampoc malament no s'ha fet. S'ha fet, s'ha seguit els paràmetres que s'han seguit sempre.
Que s'ha vist que són incorrectes, alguns paràmetres d'aquests.
Bueno, s'ha vist o no. Passa que va bé que passi per arribar a un puesto.
Bueno, sí, clar. Des de...
Sempre.
Hem experimentat i hem vist, ui, aquesta manera de fer no... porta a coses errònies i problemes. Doncs llavors hem de veure quina altra manera de fer hi ha.
Però pensa que tot passa per una evolució. M'entens? Passa que tu ara, en el moment actual, ara valores el que havies fet, però en aquell moment no veies el que estaves fent. Ho estàs mirant ara, m'entens? Clar, és igual que si te'n vas a l'edat medieval, dius, ostres, estaven sonats. No, en aquella època feien el que havien de fer. Passa que l'evolució va portant fins al punt d'estar on estem ara.
I que les crisis, no, a nivell personal també, crisis que podem passar a nivell personal, que... dintre de diferents etapes a tots ens pot haver passat o ens pot passar, no? I que són precisament moments que ens ajuden a canviar coses, no? Així que jo les puc veure, puc donar-li un sentit positiu, no? Des d'aquesta perspectiva, que ens poden ajudar a millorar, a canviar coses, i bé, si estan, doncs, bueno, busquem aquesta part, no? Que també la té.
Aprendre del que hem experimentat,
clar,
aprendre i evolucionar.
Clar,
no?
Clar.
Tot això que parlàvem dels líders, no? Hem estat, tot el que hem parlat no té res a veure amb tenir una carrera universitària, tenir màsters, tenir postgraus, no té res a veure. Estàvem parlant de consciència, de coneixement personal... Clar, és un canvi de xip, deixar de banda la titulitis per anar a buscar persones evolucionades.
Sí, exacte, i persones, això, amb un grau de consciència, en realitat amb treball personal, no? I que això, evidentment, no és incompatible amb cap estudi, no? Però que sí que és una cosa que crec que potser fins ara s'ha mirat el currículum purament, no?, de les persones, però no es veu a la persona en si. I que... què és més enllà d'un títol, no? Sinó aquesta persona, doncs això, pot tenir talents molt importants que amb un currículum no es veuen, que són doncs, capacitats transversals a nivell de... també que té un component emocional, no? També que és important conèixer-ho i ja no només per tu, sinó això a l'hora de relacionar-nos, a l'hora de compartir amb una feina, a l'hora de... aquest coneixement per mi és riquesa personal també, eh?
Totalment d'acord.
Hi ha una teoria així coneguda, no sé si la coneixes, es diu de MacGregor, la teoria XY, no? Que és com que una teoria de que els treballadors són vagos, sempre intentaran fer el mínim possible i escaquejar-se, i per això els ha de controlar i els ha d'apretar. I llavors l'altre oposat, no? De que els treballadors sempre volen construir, crear en positiu, col·laborar, no? Com aquests dos extrems, que hi ha directius que van més cap a una banda, directius cap a l'altra. Clar, estem parlant més de la teoria més de que la gent es vol involucrar, no? Però amb quina quedes tu més?
Amb quina em quedo? Mira, per mi, jo em quedaria, no sé si que existeix, però parlaria de que... Penso que és important fer les coses amb sentit. Crec que les persones, si entenem el sentit del que fem, ens és molt més fàcil posar de la nostra part, no?
Yeah.
I si tu estàs en una empresa i per tu té sentit el que tu estàs aportant allà, el que aquesta empresa està aportant al món... Crec que ja no, potser no aquestes teories, evidentment, no? Com va més enllà. O sigui, és algo que tu sents que...
Que no només vas a treballar, estàs creant algo.
Clar, clar. I això pot ser en qualsevol lloc de treball. O sigui, no estem parlant de llocs ni creatius, ni, no? Sinó tu en el teu lloc de treball, si tu li trobes un sentit, si saben valorar això que tu estàs fent... Si et tenen en compte la teva opinió per poder millorar, no? Tot això, per la persona té un sentit si se l'escolta, si, no? Si... Llavors jo crec que aquí és important que fem les coses amb sentit i que se'ls doni sentit a una empresa també, no? I que se'ls doni el seu valor i que això, que tinguin en compte com a persona, que valorin el que tu estàs donant allà, no?
Anant una mica més al gra, tu, Gemma, doncs, treballes amb empreses, amb persones, però també amb empreses. Sí. Llavors, fas risoteràpia. Primer, què és la risoteràpia? Anem a explicar acudits i tot a riure.
No, gràcies a Déu, no, perquè sóc molt dolenta explicant acudits, crec que no em guanyaria bé la vida. És, la risoteràpia, per mi, com jo l'entenc, és un espai per compartir. És un espai per compartir i on el que fem és, a través de diferents dinàmiques lúdiques, això compartir. I llavors compartim els beneficis que té el riure, que en té moltíssims, des de l'alliberació d'endorfines, que ens fan sentir aquesta sensació de benestar, de felicitat, etc. A poder estar una estona... sortint del cap, que dic jo, alliberant-nos, jugant. Llavors, per mi, el riure és un... Per mi la risoteràpia és perquè el riure és terapèutic en si, i això ja és saludable. I per mi el que m'agrada és això, que sigui un espai on compartir, en aquest cas amb companys de feina, amb gent que coneixes si és un grup que ja està fet o amb gent que comença de nou un projecte, no es coneix i pugui, en aquest cas, ser una bona manera de començar, no? És a dir, que la risoteràpia és això. Per mi la paraula seria compartir des d'un altre vessant, des del riure i des del joc, no? Que fa molta por la paraula risoteràpia, soc conscient, no? I el primer que et diu tothom, jo em fa vergonya aquestes coses. I per mi és important crear un espai de confiança i no forçar res. I jo el primer que dic amb una risoteràpia és, d'acord, estem amb una risoteràpia, sí, però no és obligatori riure. Ah, anem a passar-nos-ho bé, anem a passar-nos-ho bé, anem a compartir i benvingut sigui el riure. Però jo ho he vist des d'aquí, perquè jo sóc la primera que si em sento forçada a alguna cosa, em tanco. Llavors m'agrada crear aquest espai de confiança on ningú tingui aquesta sensació de que està fent el ridícul, no? Sinó, bueno, comencem a jugar i passem una bona estona junts.
A què jugueu? Perquè dius,
sí.
Com surt el riure? A què juga? Sí. Bueno, si pots explicar
alguna cosa. Sí, doncs són dinàmiques. Mira, es pot utilitzar des del ball, per exemple, al teatre, a jocs de dinàmiques de, no sé, passar-te una pilota. Són cosetes molt senzilles. És difícil d'explicar. El millor és experimentar-ho. Esteu convidadíssims, si us ve de gust un dia. Però al final és treure el nen. No és una altra cosa que aquesta, Si et digués un joc, em diries, però si això potser ho feia jo quan era petit, no? Vull dir, bueno, hi ha maneres d'arribar, no? Una mica hi ha una intenció darrere, poden haver-hi uns objectius. Jo parlo amb les empreses, em diuen, mira, és important que treballem el treball en equip o la cohesió, llavors estan encaminats a l'objectiu també que busquem, no?
Hi ha els castells inflables que s'hi pugen els nens, que a mi m'agradaria pujar-hi, però clar, no et deixen i tampoc pujaràs amb tot de nens.
Sí, no?
Vull dir, hi hauríem d'haver castells inflables per adults, no?
Per
adults,
eh?
Hi aniríem bastant bé, no?
Sí. Jo aquesta part no la porto, Seria un altre vessant, però...
Hauríem d'anar a parlar amb els farians.
Exacte.
Suposo que hauríem de fer un teixit més resistent, perquè clar, són més quilos saltant, no?
També.
I potser hi hauria més contractures, perquè clar, estem més encarcarats, no?, els adults. Però bueno.
Sí, però ja et dic, són dinàmiques senzilletes, però que t'ajuden a això, a sortir una mica del cap, no?, aquests prejudicis que tenim de què estic fent, o ara, no?, sortir una miqueta d'aquí, després doncs, pots treballar una part emocional, també... una part més això de cooperació...
Que al final evoluciones també fent això.
Sí, per mi totalment, perquè sembla que l'evolució hagi de ser anar... I en realitat evolucionar també pot ser tornar als orígens, no?, una mica, quan això...
Recuperar
l'energia.
El nen
amb aquesta essència tan... Doncs amb tanta... Amb poques pors, no?, amb deixar-nos anar sense que ningú et privi de... No?
Sí.
Una mica... Sí, quan som adults perdem moltes d'aquestes coses tan espontànies, no? I jo el que dic, a mi, una de les coses que més m'agrada de la risoteràpia és la creativitat que arriba a sortir. Quan la persona es deixa anar i realment deixa anar tot el seu potencial, és preciós el que veus, no? És molt maco. Així que...
A la teva web, gemmamassoni.com, sí. Bueno, ara direm la nova, no? Bueno, la pots dir-la allà, però tindràs una web nova.
Sí, estic creant una nova web que es diu Conexi.es. Sí, que... Bé...
Com es deletreja, Conexi?
Bueno. És que... Conexi. Conexi, amb cas.
Conexi, vale.
Sí.
Torneu
a
repetir.
Conexi.
Vale. Molt bé.
Em sembla que ho he dit bé, eh? Sí.
Si ara l'últim no sé si l'has dit bé. Has dit C-O-N...
K-K-K. És K-O-N-E... K-S-I.
Vale, ara
sí, eh?
Bueno. Perfecte.
Punt-E-S.
Punt-E-S.
Sí, vale. I bé, el que al final en aquesta web transmeto és el que penso que... Per mi ha sigut un treball personal també aquesta web, perquè és una mica entendre tot el procés que jo he fet des de que vaig començar a estudiar psicologia fins ara. Entendre una miqueta tota aquesta evolució, també posar-li consciència, no?, una mica el que dèiem, i a mi una miqueta aquesta consciència m'ha vingut a través del treball corporal, I connexi significa això, precisament, connexió amb el cos. Amb indonesi té una part de connexi és connexió amb indonesi i ko és cos amb haitià. I amb una sola paraula tenia les dues parts, no? I és el que dèiem, no? Una mica és, per mi, té sentit que fer les coses diferents de com les hem fet fins ara, i a mi la connexió amb el cos m'ha donat molta consciència d'entendre, d'entendre'm a mi mateixa, de poder també entendre els altres, no? Moltes vegades certes reaccions i de més. I jo crec que el treball corporal és una eina molt potent per... Una vessant, penso que per obrir-te a diferents aspectes. Un és la salut, no? El treballar des del cos, mobilitzar-nos, etc. Estem treballant a nivell de salut per nosaltres mateixos. Un altre vessant que crec que dona molt al cos és la creativitat, és el que us deia, no? Ja sigui des del riure, des de la sensorialitat, que és un altre aspecte que treballo, o des del moviment i la dansa, tu el que ajudes a la persona és alliberar una miqueta la ment i poder entrar més en el cos, no? Per dir-ho d'alguna manera. I això ens obre una porta, per mi, brutal a la creativitat i a connectar amb el talent de cadascú, no? I crec que moltes vegades... per treballar la creativitat es treballa des de mètodes molt mentals, que segur que funcionen perquè està demostrat, però crec que preparar abans d'aquest procés més mental a la persona des d'aquesta vessant més corporal li dona una obertura que només des de la ment no s'aconsegueix. Llavors, integrant-ho tot, crec que tenim en compte les persones que són mentals, però també les persones que són emocionals o més físiques. Llavors, crec que és una manera molt potent de treballar la creativitat i que té en compte totes les persones, no?, d'un equip de treball. I és una bona manera de començar. Jo he treballat amb teatre i de més, i abans de crear van al cos i surten de la ment. I a partir d'aquí comencen a crear després. I penso que per què no es pot fer en una empresa, no? De crear aquests espais i després, bé, utilitzar, per què no, aquests mètodes més mentals, però crear una obertura, algo que vagi més enllà, no? Aquesta seria una altra vessant que treballo. Després hi ha la part aquesta de consciència que us deia, no? I per altra vegada, basant el cos, per mi aquesta connexió amb el cos és també una altra manera de compartir, no? No d'estar, bueno, d'una altra manera de conèixer la persona, no? Des d'un altre vessant.
A la web poses que el riure té beneficis fisiològics, psicològics i socials. Sí. Fisiològics, doncs, de reduir tensió muscular, el sistema nerviós, forteix el cor, redueix l'hipertensió, facilita la digestió, disminueix dolor físic. Del psicològic, sensació de benestar, emocions positives, reducció d'estrès, reducció d'ansietat, tristesa, vèncer pors, desinhibir-se, creativitat, que ara en parlàvem, taïlla de les preocupacions, autoestima, i socials, doncs gaudir, goig, passar-ho bé, alegria, crear estat d'ànims positius, unió entre persones. Llavors el riure és tot, no?
Sí, de fet sí. És que és el que dèiem, no? Que és una paneta que des de petits ja ens ho tallin.
I llavors també comentes que la ciència ha demostrat que el cos no diferencia entre el riure espontani i el riure exercitat.
Exacte.
O sigui, exercitat què vol dir? Que ara poses a riure forçadament?
Hi ha uns mètodes que ajuden a exercitar el riure a través de la respiració... i de, bueno, ja-ja-ja, je-je, sí?
Sí.
I aquesta és una manera d'exercitar-lo. I comences exercitant-lo i després acaba sent un riure espontani. Hi ha persones que els hi costa més entrar des d'aquí i d'altres que els hi és més fàcil. Però és una bona manera i una bona eina d'exercitar el riure, no? I de que pugui acabar sent natural. Però sí que és cert que això que... en aquesta part d'exercitar-lo, també estàs ajudant amb tots els beneficis que parlàvem aquí, no? Que tu anomenaves.
Sí, igual que algú diu, me'n vaig a meditar, no? Me'n vaig a riure. I comences i tindrà uns efectes aquests sanadors, no?
Sí, que, sí, totalment. I tant, i tant, sí, sí. I no cal companyia per això, eh? Ho podem fer sols a casa. Vull dir que, sí, sí, ja el ioga del riure ho té molt, això.
Això anava a preguntar, també fas ioga del riure, què és?
Sí, doncs precisament això que t'explicava, no? De treballar també des de la vessant respiratòria i des de diferents tècniques de respiració que s'utilitzen amb el ioga acompanyades del riure, no? Però bueno, jo al final ho mesclo tot, no, sí, no també, diferencio.
També fa soul amb body dance, no?
Sí.
Soul és ànima, no?
És ànima.
Ànima i dansa del cos, moviment expressiu i tallers sensorials.
Sí. El soul amb body dance és un treball en el qual això treballem a través del ball i el moviment la consciència i l'autoconeixement. Llavors, en lloc de... Bueno, de... Comencem des de... Això, a ballar a través de la música, deixant-te portar i connectant amb el teu propi moviment, no? Llavors, es parla de que el cos, les emocions, no? I el pensament estan relacionats. Llavors, si tu treballes... Si tu mous parts del cos que normalment no estàs acostumat, pots desbloquejar emocions que ens queden gravades en el cos. Totes les nostres experiències ens queden gravades en el cos, no? I el fet de tu pots fer que moguis tant emocions com pensaments, i això t'ajuda a poder transformar coses, no? És un treball molt i molt i molt maco i que... Es fa des d'una vessant molt amorosa, a més, i des d'una vessant lúdica, no? T'estàs treballant cosetes, però des d'algú que t'agrada, no? Sí. Que pot ser, com pot ser el ball i el moviment, no?
Aquí a Manlleu vas venir fa una cosa d'un mes, més o menys, no?
Sí.
I vas fer alguna cosa, no? De ballar al costat del riu o alguna cosa així, no?
Això va ser la Diputació de Barcelona... Em va contractar a mi i a la Gina, una companya també, ho vam fer entre les dues, per fer un taller d'ecodansa que es feia a través dels ajuntaments, no? I en aquest cas l'Ajuntament de Manlleu va estar interessat i va ser un taller supermaco en el qual treballàvem això, entendre que els cinc elements que hi ha, que és el foc, la terra, l'aigua... la fusta i el metall, que venen de la medicina xinesa, però que estan en el nostre entorn, estan també dintre nostre. I entendre que el cuidar-nos a nosaltres també estem cuidant el nostre entorn, no? I que el medi ambient no està tan lluny de nosaltres, no és algo extern, sinó és algo que està dintre nostre. I el fet de cuidar-ho fa que també cuidem el nostre medi ambient... I va ser un treball molt maco, més amb un espai preciós aquí, com és el Museu del Ter, que va ser un regalet per nosaltres.
Hi havia més dones com es, no?
Bueno, hi havia dones, exclusivament. Però va ser una experiència molt i molt maca.
En aquesta societat tan masculina, no? Els homes costa més obrir-te, no?, en tot aquest món. I la societat econòmica capitalista sembla que sigui més masculina, no?
Sí.
I potser tot això està fallant, no?
Està canviant, diríem, perquè precisament ara es parla de que... pues això, venim d'una era on el que s'ha potenciat és la part més racional, la part més de fer, no?, que és una energia més masculina... I que ara, precisament, la nova era, no?, que es parla ara, el que es potencia és la part més intuïtiva, que és la part més femenina, i que tots tenim, al final, per ser homes, no vol dir que tinguem només energia masculina, hi ha energia masculina i femenina, i les dones igual, no? Llavors és trobar aquest equilibri. que potser ara estava més decantat cap a una balança i doncs que aquesta part femenina també pugui aflorar, no? Uh-huh. I precisament tots aquests treballs d'autoconeixement i de més busquen també despertar aquesta part, no? I equilibrar-les totes dues.
Que
no?
Moltes dones, també la part femenina també està més... com la societat ja és així, no? La part femenina està negada en tothom, no? Està més, més adormida, diguem.
Jo penso, jo també he sigut directiva, no? I ara empresària, i me n'adono que molta de la direcció de persones que hem portat a terme ha sigut des d'una vessant masculina, precisament. I crec que aquesta vessant femenina és molt important a l'hora d'acompanyar persones, de liderar-les. Uh-huh. I per això per mi és important, i de fet estic en un projecte en el qual treballar amb dones empresàries, a les quals penso que senten que tenen ganes de treballar des d'aquí, però encara troben molts frenos, no? Llavors, poder treballar la part emocional i d'autoconeixement per poder donar espai a això que tots portem a dintre, penso que és molt interessant. I ara estic en un projecte juntament amb una companya també que es dedicava als recursos humans i que ara també fa treball d'autoconeixement com jo. I crec que fa molta falta a les empreses i a aquestes persones a poder compartir, no? Des d'aquesta part més emocional i d'autoconeixement. Així que estem en un projecte també en aquest sentit.
Parlant de projectes, on se't pot trobar? Perquè fas tallers, pròximament tens un congrés, si ens pots explicar.
Sí, ara al febrer es fa l'Evolution Congress, que és el primer congrés a nivell internacional que es fa sobre el nou paradigma, no? Això que parlàvem de que ara doncs, estan canviant els valors.
Perquè aniran empresaris, no?
Sí, està dirigit a empresaris, a directius, a gent autònoma. Està dirigit a tothom, de fet, però bueno, la idea és que arribi a les empreses, no? I que puguin realment apropar-se a aquest canvi de valors que hi ha i de fer les coses d'una altra manera, no? I d'entendre que això, que el lideratge passa per ser conscient, entendre que bueno, hi ha altres maneres de fer i que bueno, hi haurà molts exemples, no? de com treballar dintre les empreses tota aquesta vessant. No? Uh-huh. I jo participo en un taller que es diu Intuition Body Connection, que és connectar amb la teva intuïció.
Ha de ser en anglès, eh?
Ha de ser en anglès.
Sona molt bé, eh? Sona molt guai, eh? Sona guapo, eh?
Gràcies. Sí. I la idea és aquesta, que poder connectar amb la nostra intuïció, no? Com que tots la tenim i no l'escoltem. I ens dona moltíssima informació. I hem d'aprendre a confiar en ella, perquè ens pot portar per molt bon camí. Així que a vegades no ens deixem portar i jo crec que si aprens a fer-ho i això confies, moltes coses apareixen.
Jo sempre ho dic també, no? Que va de tant en tant, el que va molt bé és buidar una miqueta la ment, no? Perquè jo la ment la veig com un ordinador. Quan més carregat ho tens, més lent va, no? Pues clar, va molt bé pues, treure molta, fer una neteja,
refrescar
eh? Sí. No? I realment, amb un bon treball interior, després el que et volgui, et vingui de dintre, ho escoltaràs més bé.
Sí, estic totalment d'acord. No és precisament eliminar-la, perquè no. És integrar-ho tot, no? I tenir en compte tot el que és una persona, no?
Sí.
I la ment ens dona moltes coses, però també ens limita molt. Tenim molta... O sigui, dintre dels pensaments ens limiten moltes coses, no? Llavors, si podem, de tant en tant, això, sortir i després tornar a la ment per prendre aquesta consciència.
I passar l'antivirus, també.
No? Passar l'antivirus.
Per treure el software.
Sí.
Sí. Les idees.
Jo el que sempre dic, no? La ment va amb nosaltres, no? L'únic que hem de fer és intentar ensenyar-li a la ment com ha d'actuar. Simplement tu li has de donar les ordres. Quan ella et bombardeja amb idees, li dius, tranquil·la, que tu vens amb mi i anem endavant. M'entens? No, no vulguis allò apressurar-te, no? I jo sempre ho dic, no? La ment funciona d'una manera molt curiosa, que només s'espanta quan va a un lloc que no ha anat mai, perquè no ho coneix. Sí. La ment actua per lo que coneix o lo que ha viscut amb el passat,
en
no? Clar, per això ens fa por aventurar-se a fer una cosa nova, perquè això no, ella no ho controla. Clar, i això...
És la zona de confort, que es diu.
Ah, això. Pues jo recomanaria a la gent sortir de la zona de confort. És molt gratificant, la veritat.
Sí, sí, t'aporta molt i aprens molt. I
a més hi ha aquell punt de risc, d'aventura, de què em passarà. No estàs mai sol, tranquil.
I tant.
Al final és gratificant, no?
Sí, i que pot ser, no? Això, i a vegades és sortir de la zona de confort pot semblar tirar-se al buit, però sempre hi ha algun lloc on anar a parar, no?, en realitat, sí. I descobrir-ho et dona moltes eines, penso jo, a nivell personal.
I a més
I et dona, o sigui, et fa precisament això, potser fer sortir el teu potencial que fins ara no sabies, no?, que existien certes coses amb tu. Així que, sí.
I també per aquest camí de l'aventura que dic jo, coneixeràs gent molt maca al teu entorn. Gent que ni t'imaginaves que podies contactar amb elles o que d'allò, realment després estaran allà per esperar-te a fer un trosset de camí amb tu.
Sí, i tant.
Que acaben sent suports, tan sols de vegades amb una xerrada que tinguis amb algú que sigui diferent, després en el teu camí pot ser un suport, encara que sigui inconscient.
Perquè sí.
A vegades estem rodejats d'idees molt semblants i necessitem de vegades parlar amb persones més que estiguin en la nostra línia, no? No que ens donin la raó, sinó que estiguin més en la nostra línia filosòfica, diguem. En aquests 4 minuts que queden, això ja portem 50 minuts, no sé si ets conscient,
no.
Gemma. passa volant,
Déu-n'hi-do, passa volant.
Passa molt ràpid,
volant.
Eh?
Sí. Hi ha uns comentaris que hi ha a la teva web de persones que han viscut a risoteràpia o altres sessions amb tu, que diu: crea una unió entre companyes i bon rotllo. Em vaig retrobar amb el meu jo infantil, on riure de forma sincera per qualsevol cosa era l'únic que importava. Les sessions de la Gemma són com un oasi enmig de la setmana plena de dificultats. M'ajuden a desconnectar, tornar a la infantesa i retrobar el joc i la picardia de quan era petit. Una perla d'efectes positius que et deixa energia positiva per molt de temps. Està bé, no?
Bueno, sí.
Està superbé.
Sí,
la que parlin
és que
això,
és així, no? A mi, quan veig aquestes coses, no? Veig que té sentit, no? el que faig i... I que per un espai de 2 hores una persona pugui sentir això...
I pot haver-hi catarsis emocionals, també, que acaben tenint una sensació que dura bastant temps.
Sí, es pot treballar des d'aquí, també, però dependrà molt de quin és l'entorn, quin és l'objectiu, quin és...
No es pot anar a buscar, ha de sorgir. No.
Has de crear l'espai, també. Has de crear l'espai i que la persona estigui oberta a que això es pugui donar.
Per qui et vulgui localitzar, el teu telèfon, si el vol dir, i el teu correu.
Sí, és el 630 46 46 24 i l'email és info@gemmamassoni. Amb 2 M's i 2 S's, .com.
I el telèfon, si el vols repetir, per si algú encara està buscant el boli.
I tant.
El bolígraf.
630 46 46 24.
Molt bé. Doncs et queda alguna última cosa a dir en un minut, que ens queda, últim
ràpid
missatge.
No, res, agrair-vos a tots dos el que m'hagueu convidat i que per mi és un plaer que hi hagin... I que ja està dient que hi ha canvis, no? Que hi hagi ràdios que ja s'interessin per això i que tinguin ganes de transmetre-ho, no? Així que per mi és un canvi molt positiu i us felicito per aquesta feina.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i felicitem a tu també, perquè tothom que ve aquí d'entrevistat també veiem que hi ha moltes persones doncs, que també estan obrint camí en uh-huh. altres aspectes. No? Uh-huh. I gràcies per venir des de Sant Cugat.
De res,
estàs disponible per tot Catalunya.
I tant, i tant. I per l'estranger. Jo tinc idiomes, així que m'encanta viatjar.
Sí, sí. Una noia sí, sí, molt sí. Complerta.
Sí, mira. Moltes gràcies.
Molt bé. Doncs, bueno, bé, som Revolució Conscient aquí a Ràdio Manlleu, 107 de l'FM, comarca d'Osona. Podeu trobar aquest programa i tots els altres 34 que hem fet al web www.carlesgallego.com. Podeu veure que anem tocant temes diferents, no?, per complementar tot el necessari en la nova era d'avui en dia. I bé, ens tornem a veure dijous que ve, de 10 a 11, i us deixem una cançó de bon rotllo, que és la cançó d'en Kitaro, de Silk Road.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.